Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts, 8 d'agost del 2023. Un dia que comença amb una escalada de les temperatures que ens portarà a un nou episodi de calor extrema a l'interior i al Pirineu entre demà i divendres. Ai, senyor. Avui, però, les màximes encara quedaran per sota dels 35 graus i el sol es combinarà amb alguns núvols que podran deixar escapar algun ruixat o gotellada de tarda al voltant, bàsicament, del Ripollès. A aquesta hora podem donar una bona notícia per tots aquells que han d'agafar un vol en els propers dies i que estaven pendents de la vaga de vigilants de seguretat a l'aeroport del Prat, de si es feia, de si no es feia. Doncs, segons publiquen El Periódico i Crónica Global, els sindicats i l'empresa han tancat un acord, ja ben entrada la matinada, per desconvocar les aturades que havien de començar, recordem, aquest dijous. Això avui, que el Barça jugarà el seu primer partit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i ho farà, atenció, amb bastantes cadires buides. Segons ha pogut saber RAC1, el Barça preveu vendre com a màxim 35.000 entrades. És a dir, com a molt, un 70% de l'aforament, que és de 50.000 localitats, si no comptem aquelles cadires amb visibilitat reduïda. En parlarem en temps de tertúlia amb l'Enric Sierra, l'Aleix Ràmia, la Gemma Lago i la Sandra Vicente. I farem un truc també al Pou, a veure quines sensacions té abans del Gamper d'aquesta nit contra el Tottenham a partir de les 8 del vespre, en directe aquí a RAC1. A la tertúlia també comentarem la no mort de José Luis Perales, a qui ahir al vespre mitjans de tot el món, sobretot de Llatinoamèrica, van enterrar per una lamentable fake news que assegurava que havia patit un infart fulminant. Ell mateix, com ens hem de veure, va haver de sortir a desmentir-ho en un vídeo en què explicava que estava sopant tan tranquil amb la seva família a Londres i que, òbviament, està viu, millor que mai, diu. Cap a quarts d'11 parlarem amb la Sofia Escardívol, que té 20 anys, la Mireia Muñoz, que en té 38, i la Montse Rosinès, que en té 70. És a dir, tres dones i tres dones de tres generacions diferents, amb qui celebrarem el Dia Mundial de l'Orgasme Femení. Parlarem amb elles sobre com viuen i com han viscut la seva sexualitat. I a partir de les 11 descobrirem qui i què hi ha darrere de TikTok amb Albert Lloreta i intentarem que la intel·ligència artificial ens ajudi a lligar. Alguns de l'equip del món RAC1 ho necessiten més que d'altres. Ho farem amb la Dan Garriga, d'Eurecat, i atenció a l'experiència que han viscut alguns d'aquests membres de l'equip de l'estiu al món RAC1, que han preparat el tema i que han trastejat amb aquestes eines. De debò que és absolutament surrealista i us recomano que no us ho perdeu. I amb tot això, arribarem un dia més al migdia clavant les 12. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Un cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Pol Rodríguez, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
Sí, ho hem sabut fa poca estona. Finalment, els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat no faran vaga en una mediació de més de 14 hores entre l'empresa, els sindicats i també amb tècnics del Departament de Treball. Una reunió que ha acabat ben entrada la matinada. Les dues parts han arribat a un acord per desconvocar les aturades que havien de començar demà passat. Segons publica El Periódico, la companyia que gestiona la seguretat del Prat, ISEC Aviation, s'ha compromès a contractar més dones i concedir part dels plusos salarials que reivindicaven els treballadors. Els empleats han hagut de cedir en alguns casos i acceptar, per exemple, que l'empresa no els pagui el servei de pàrquing. En canvi, la companyia ha accedit a pagar més diners als treballadors que coneguin més idiomes i també recompensar aquells empleats que s'agafin menys baixes. Per altra banda, sobre els abusos de poder que denunciaven alguns treballadors, la direcció s'ha compromès a respectar els 10 minuts de descans per hora treballada que contempla el conveni col·lectiu.
Per tant, bona notícia la que us podem explicar a aquesta hora per tots aquells que marxàveu de viatge en els propers dies i que estàveu pendents d'aquestes vagues, de si hi haurà retards, de si no hi haurà retards, de si hi haurà cancel·lacions, no hi haurà cancel·lacions. Doncs, a hores d'ara, a les 7 i 4 del matí, us podem explicar que la vaga de vigilants de seguretat ha quedat d'entrada desconvocada. Per tant, a partir d'aquest dijous no hi ha aturades. I compta amb això altre, Víctor, perquè José Luis Perales, el cantant, és viu. En condicions normals, això no hauria de ser notícia, però el cantant, de 78 anys, ja retirat, aquesta nit ha hagut de fer un vídeo aclarint que està viu després que comencessin a circular per tot el món tot de notícies que informaven que havia mort.
Sí, Perales ho va desmentir en un vídeo a les xarxes des de Londres, on es trobava sopant amb el seu fill.
Nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto. Y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Nada, que estamos muy bien, se acabó.
La notícia falsa sobre la seva mort va començar a circular 9:15 de la nit, hora catalana, quan alguns mitjans internacionals van difondre que el cantant havia patit un infart, i tot i que no està del tot clar com va començar aquesta bola de mentides, un dels primers a donar la notícia va ser un periodista de la televisió mexicana Foro TV. El presentador Lalo Salazar va dir durant el Telenotícies que Perales havia mort poc abans d'acabar el programa, però va rectificar la informació que ell mateix havia pensat.
Me están informando que no murió José Luis Perales, es una muy buena noticia. Una disculpa por la información que di a conocer hace unos momentos, pero en este momento le puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros.
Les xarxes socials també anaven plenes de gom a gom amb obituaris, missatges de condol i també de record per un dels grans de la música espanyola. A casa nostra, en canvi, cap mitjà gran va posar la pota, tothom es va esperar correctament.
Això últim és important destacar-ho, perquè jo crec que quan els mitjans ens equivoquem hem d'acceptar les crítiques i ens mereixem les crítiques, però quan fem les coses bé també s'ha de dir. Ni RAC1, ni La Vanguardia, ni TV3, ni Catalunya Ràdio, ni El Periódico, ni l'Agència EFE, ni La Razón, ni l'ABC, etc, van publicar res sobre la mort de José Luis Perales perquè, bàsicament, van fer el que havien de fer. Van fer el que havien de fer, que és contrastar la notícia. Tot això era un show mediàtic, perquè es va convertir en un autèntic show mediàtic a Llatinoamèrica, va començar a fer-se gran, òbviament, com no, amb les xarxes socials, amb l'anonimat de les xarxes socials, amb el voler ser primer pel simple fet de ser primer, i mitjans de tot el món, mitjans de tot el món, replicava la notícia més amb una fórmula que és especialment perversa, que eren notícies breus, poc concretes, i això sí, amb una dient, segons informen mitjans internacionals, que és el nou eufemisme per dir nosaltres no fem la nostra feina, però tirem perquè hem de tirar. I a partir d'aquí hi és els temps en els que estem vivint, que és el més bèstia de tot, i aquí està el gran què del tema, que és que hi hagi algú que hagi de sortir, s'hagi de gravar un vídeo per explicar que no està mort. O sigui, estem vivint això, en aquesta època de l'era de la desinformació i de les fake news, que és tan difícil de controlar i te n'adones de com de barata surt la mentida i com de incontrolable és i com de fàcil ho tenen els conspiranoics, etc. Insisteixo, una persona avui en dia ha de sortir i explicar públicament que no ha mort. Bé, Pol, pel que fa als esports, tenim alguna cosa també, oi, d'aquesta nit i matinada?
Sí, que el Barça espera arribar com a màxim al 70% d'entrades venudes en l'estrena del primer equip avui, a Montjuïc, en l'edició 58 ja del Gamper contra el Tottenham. La previsió és arribar a un aforament de 35.000 espectadors, molt per sota de les 50.000 cadires amb visibilitat que estan disponibles. Més enllà de la previsió d'avui, recordar que només 16.864 socis han demanat el passi de temporada. Això vol dir que cada partit hi haurà més de 30.000 entrades disponibles per posar a la venda. Les portes de l'estadi olímpic avui s'obriran a les 6 de la tarda, 2 hores abans de l'inici del partit, i abans, quan passin 10 minuts de les 7 de la tarda, hi haurà la presentació oficial de l'equip, amb els clàssics parlaments del tècnic Xavi Hernández i el capità Sergi Roberto. En la part esportiva, Xavi recupera Gundogan i té la baixa per lesió d'Íñigo Martínez, i Christensen és dubte per molèsties al sòlic, que ja no s'ha entrenat els últims 2 dies per tancar el seu traspàs a l'Al Ahly de l'Aràbia Saudita, no hi serà, i el gran dubte, ara com ara, és saber si Dembélé entrarà o no a la convocatòria.
En temps de tertúlia, cap a 9:15, així farem un truc al Pou, a la veu del Barça juga a RAC1, perquè ens expliqui quines sensacions té abans de pujar per primer cop a la muntanya de Montjuïc per narrar el primer partit del Barça aquesta temporada allà a l'estadi. Estarem molt pendents també d'aquest ambient que hi haurà avui a l'estadi. I a més, farem una trucada també a l'Enric Cabezuelo. Ell era director de seguretat de l'Espanyol entre els anys 2000 i 2014. Per tant, va enganxar tota l'etapa en què l'Espanyol va estar a Montjuïc. I li preguntarem, doncs, com veu el pla de mobilitat del Barça, com es gestionava en aquell moment també els pollastres d'accessos i sortides i com es va viure tota aquella època, més que res potser per fer-nos una idea del que ens podem trobar a partir d'avui al vespre i durant tota aquesta temporada. Són les 7:10, Víctor, tornant a la informació generalista, quan no fa ni 2 mesos de les eleccions municipals, Jaume Collboni comença a desmuntar un dels bucs insigne, sens dubte, del govern de Colau, que és l'urbanisme tàctic. L'alcalde de Barcelona ho farà transformant de nou el carrer Pelai, al centre de la ciutat. Els comuns, en el seu moment, van convertir un dels carrils de cotxes en un espai per vianants, pintant, recordem, panots blaus a la calçada, i ara els socialistes ho tornen a canviar.
Sí, el PSC el convertirà en una zona de càrrega i descàrrega, i a banda també servirà per aparcar motos i bicicletes. Diuen que la gent no camina per aquest carril pintat amb panots blaus, com deies, i que no té sentit mantenir-ho així. Els comuns ja han dit que no ho veuen amb bons ulls. També s'ha sumat a les crítiques qui va ser regidor dels comuns a l'Eixample, Pau González, que creu que és un retrocés que va a favor del cotxe i en contra dels vianants. I en la mateixa línia, la regidora de mobilitat en el primer govern de Colau, Mercedes Vidal, creu que el PSC no té clares les prioritats. Els republicans tampoc no ho entenen. La regidora Elisenda Alemany pica la cresta als comuns per haver insistit Collboni, que ara està desfent, diu, tota l'obra del govern anterior.
I ha mort als 87 anys el director de la pel·lícula L'Exorcista, William Friedkin, justament l'any que el film ha fet 50 anys. Aquesta música terrorífica. El mític director es va convertir en un dels referents del cinema de terror i va aconseguir fer-se un nom en el món del cinema dels 70, dominat, recordem, per directors com Alfred Hitchcock o Orson Welles.
Friedkin va guanyar l'Oscar a millor direcció l'any 1971 amb la pel·lícula French Connection. Tot i això, va fer el salt a la fama 2 anys després, quan va donar vida a la nena de l'Exorcista i el gir mític de 360 graus del seu cap. Friedkin va morir ahir a la ciutat de Los Angeles, però el seu llegat segueix més viu que mai. De fet, el seu últim film, The Kane Mutiny Court Martial, està previst que es presenti a l'edició següent del Festival de Venècia, que començarà aquest mateix mes.
Què més tenim?
Que l'oli d'oliva produït a Catalunya ja és el més car del món i la sequera en té la culpa. Fins fa unes setmanes l'oli d'Itàlia encara costava més diners, però la previsió de la mala collita que començarà al setembre ha fet que s'hagi encarit i molt el preu. Consumir oli d'oliva és ara un 31% més car en comparació amb l'any passat, i alerta perquè el president de la denominació d'origen protegida de les Garrigues, Enric Dalmau, ha explicat a RAC1 que mentre hi hagi poca producció, el preu continuarà pujant.
No hi ha oferta, o sigui, no hi ha oli. No hi ha oli. Normalment els preus de l'oli no van per l'oli que hi ha produït, sinó bàsicament van per l'estimació de collita que ve, no? Si ara, per exemple, si hi hagués una previsió d'una collita bona, doncs els preus, per en comptes de pujar, haguessin baixat.
Unió de Pagesos fixa en 3 vegades menys la producció d'oli que s'obtindrà en la collita que ha de començar al setembre, perquè moltes de les oliveres del país no han florit per manca d'aigua. 7.000 tones és tot el que s'espera produir.
I una altra notícia d'aquesta nit i matinada, el municipi de Cervelló, al Baix Llobregat, ha quedat eliminat del Gran Prix. L'únic poble de Catalunya que participava en l'edició d'aquest any d'un dels concursos més seguits de la televisió ha quedat eliminat contra la població d'Aguilar del Campo, a Palència, un municipi que no arriba als 7.000 habitants.
Ha estat el tercer programa del Gran Prix a Televisió Espanyola i al principi els cervellonencs se les prometien molt felices.
Representando al equipo azul de Cervelló y su alcalde José Ignacio Aparicio al frente.
Però de mica en mica els castellans van anar imposant el seu domini i van acabar guanyant per 6 punts de diferència.
Ha quedado así, 20 puntos Cervelló, 26 Aguilar de Campo.
I això que el poble va habilitar un espai per seguir en directe el programa. Un bon grup de persones va seguir la desfeta dels seus veïns a l'Ateneu Municipal de Cervelló, tot i que van assegurar que l'experiència els ha valgut molt la pena.
Llàstima que Cervelló no avancés, perquè ens donava tema també per tot l'estiu anar a fer seguiment de les semifinals, de la final i de tot el que calgués. Llàstima, però és veritat que l'experiència L'experiència paga la pena, sens dubte. Pol, a la resta dels esports, Bernardo Silva s'allunya definitivament del Barça.
Doncs sí, el portuguès és a punt de renovar amb el Manchester City i si no hi ha un gir radical del guió, continuarà les ordres de Pep Guardiola. En canvi, Joao Félix ha tornat a insistir per fitxar pel Barça i també Neymar estaria disposat a venir a Barcelona, una opció que membres de la junta directiva veuen amb bons ulls, però el que no el vol és Xavi, l'entrenador. Ahir l'equip explicava que el brasiler ha dit a la directiva del PSG que vol deixar el club. El pare de Neymar ha desmentit la informació a un mitjà brasiler. Diu que l'equip s'inventa novament les notícies.
El comitè d'apel·lació, atenció això també, redueix a un partit el tancament de les grades de Cornellà al Prat.
Això vol dir que haurà de jugar un partit a porta tancada en comptes de dos. L'organisme ha considerat en part el recurs presentat per l'Espanyol arran de la invasió de camp que es va produir al final del derbi contra el Barça. La sanció s'aplicarà en el primer partit a casa contra el Racing de Santander a la segona jornada de Lliga. La multa econòmica de 25.000 euros es manté.
Una dada, només. El tancament d'una part de la grada de Mestalla per insultar amb insults racistes Vinícius, que jo crec que tots podríem estar d'acord en que podria ser justificada la sanció, d'entrada eren 5 partits. Al final es va reduir a 3. Recordem Vinícius que va quedar tan afectat d'aquells insults que després, quan se'l va citar al jutjat per declarar sobre aquell cas, precisament, en el qual es va detenir dues persones, recordem-ho també, va dir que estava a Miami i que s'hi podia aplaçar la seva declaració. 3 partits, tancament la grada de Mestalla, Cornellà al Prat, per una invasió de camp, els jugadors del Barça van haver de sortir cames, ajudeu-me, escortats pels Mossos d'Esquadra, un partit de tancament. Alguna cosa més, Pol?
Que el Barça de bàsquet ja té el substitut de Mirotić, és un exjugador de l'NBA i número 2 del draft, Jabari Parker, signa per una temporada el que serà la seva primera Europa.
7 i 16, anem al temps.
Agbar t'ofereix el temps.
Què, Martí?
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé. I tu?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Doncs pocs canvis de moment. Continuem amb aquest cel mig ennuvolat, una mica de xafogor ja, està remuntant aquesta humitat, aquesta temperatura de nit i matinada, ara mateix cap a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre, aquí l'ambient més carregat, més pesat, amb moltes temperatures entre els 23 i els 26 graus, per exemple 25 en el cas de la ciutat de Tarragona, 22-23 en funció de la zona de Barcelona, 18 a Lleida, 16 a Girona, per tant més fresca terra endins i al Pirineu, en espera del que dèiem abans, que comenci a pujar de manera clara la temperatura a partir de demà i sobretot tocarà sostre entre dijous i divendres, però ja demà tenim avís de calor molt forta, calor molt intensa a les comarques de Lleida, bàsicament Pla de Lleida, Prepirineu i Pirineu, per tant les comarques de l'oest, nord-oest de Catalunya demà ja poden tocar fàcilment els 35 graus i fins i tot 37-38 en algunes zones, es podria arribar als 35-36 graus a la Vall d'Aran a Viella, per tant la temperatura s'enfila de manera clara i quan es generalitzarà aquesta bombolla d'aire càlid que emergeix des del nord de l'Àfrica a la resta de Catalunya serà dijous. Dijous pinta el dia més calorós d'aquesta setmana. Probablement no arribarem a aquelles temperatures de rècord escandaloses de 44-45 graus per sort. Per sort, entre cometes, doncs tindrem 40-41 graus als punts més càlids de l'interior.
Amb què ens hem de conformar, eh?
Hem de pagar aquest preu, de moment. Per tant, se'n situa una bombolla d'aire càlid perquè ens en fem una idea d'uns 25-26 graus a 1.500 metres sobre la vertical de Catalunya i en alguns moments pot arribar a 27-28 cap a Lleida. Serà notícia la calor a la península Ibèrica, cap al centre d'Espanya, cap al sud, cap a Andalusia, Múrcia, Alacant, fins i tot les temperatures encara més altes. Aquí quedem una mica a la dreta de resquilló, però farà molta calor, segona meitat de la setmana. Després, el cap de setmana comença a baixar per situar-nos al que tindrem avui. Per tant, temperatures per sobre de la mitjana i aquesta calor molt forta, 2-3 dies segurament entre dimecres i divendres, per tant venen aquestes màximes desbocades amb sol, amb alguns núvols poc importants com tenim avui, aquest cel mig ennuvolat pot escapar-se, ara mateix està mig plovisquejant damunt del mar, enfront de la costa del Baix Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, res, 4 gotes mal comptades, i a la tarda avui es pot escapar algun ruixat o tronada cap al Ripollès, però fenòmens testimonials de moment, pluges importants com convindrien, no se'n veuen.
Per cert, que arriben els parceits, arriben les llàgrimes de Sant Llorenç.
Sí, Sant Llorenç és dijous, si no m'equivoco, dia 10 d'agost. Per tant, ja estem en aquest període en què, si els núvols ho permeten, podem observar aquests parceits, aquestes llàgrimes, però...
Hi ha algun dia, Martí, millor que d'altres, a nivell meteorològic?
Ah, meteorològic.
Sí, que, que el cel pugui estar una miqueta més clar, etc.
A veure, també tindrem una mica de pols en suspensió. Aquesta entrada de vents del sud portarà pols sahariana del nord de l'Àfrica. Per tant, Potser més de cara al cap de setmana, que és la millor nit, de fet. Quan hi ha més activitat d'aquests meteors és entre dissabte i diumenge. Per tant, la nit de dissabte i diumenge, cap de setmana per moltes persones, si el temps acompanya, és el moment que hi ha màxima activitat, en podem parlar després, o de cara a dijous també, que serà el dia Sant Llorenç. Però sí, es veu aquesta activitat i amb un temps tranquil, amb sol, no s'espera pluja, per tant, sembla que convindrà. I la temperatura, doncs, podrem veure-les amb màniga curta, amb tirants i amb xancletes.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
7 i 20, anem al trànsit. A aquesta hora donem un cop d'ull a les carreteres per saber quin és el seu estat. Ara per ara el Servei Català de Trànsit només informa de mig quilòmetre de circulació amb retencions a la C-17. És el tram entre Lliçà d'Amunt i Granollers en direcció cap a Vic. Per la resta, matí molt tranquil a les carreres, a les carreteres catalanes. Sobre tot el tema Perales, que comentàvem ara, ahir al vespre, en algun mitjà d'aquests que es van fer ressò de la seva suposada mort, vaig arribar a llegir el titular Perales se marchó con su velero y conquistó la libertad. És tremendo. Però al final es veu que no s'ha anat enlloc, que estava sopant tranquil·lament a Londres amb la seva família i que està, diu, més viu que mai. Però mira, mai és un mal dia per recuperar aquesta meravellosa cançó que té ja 45 anys.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Hoy debo regresar.
Doncs amb aquest Un velero llamado libertad de José Luis Perales hem arribat a les 7:23, ara tornem.
RAC 1.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc, de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant.
Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Hugues de Batller, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergi Ambudio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mare. A més, no me les toqueu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Panalàrcia.
Sí, 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 es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, 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 Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC1 t'hi acompanya. Tots som u. RAC
més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som...
Més...
U. RAC1. Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent, papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de gemma mangual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:15 a 10:15, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
7:27. I arribarem a 8:15 del matí, comentant-vos alguns altres temes més d'actualitat. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Bàrbara Padilla, bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Palafrugell multarà 7 comunitats de veïns per regar la gespa en plena sequera i 5 més per omplir piscines. Les comunitats expedientades hauran d'afrontar sancions d'entre 751 i 1.500 euros. Tot plegat l'endemà que l'Agència Catalana de l'Aigua tingui permís per començar a sancionar aquells ajuntaments que superin el límit d'aigua permesa, però en cap cas els veïns.
Això últim és competència dels governs municipals i n'hi ha com el de Palafrugell, que fa setmanes que ho fan. L'alcalde Juli Fernández ha explicat a RAC1 que les sancions volen ser un missatge per conscienciar.
No és tant un tema de recaptació, sinó que la crida, aquestes expedients han de tenir un efecte crida perquè la gent vegi, primer, que estem a sobre, però sobretot que estem molt preocupats, no? Preocupats perquè la situació és prou complexa.
A tocar de Palafrugell hi ha Torrent, que quadruplica els 230 litres que per norma podria gastar cada habitant com a màxim. L'Ajuntament defensa que les dades es disparen per l'hotel que hi ha al poble i també per les segones residències, però recalca que ja està treballant per solucionar-ho.
I a banda de les hectàrees calcinades, una altra de les conseqüències de l'incendi d'aquest cap de setmana a l'Alt Empordà ha estat que a Colera els veïns no podran fer servir l'aigua de l'aixeta per cuinar o per beure fins dijous. El motiu és que les flames van afectar la planta d'osmosi del municipi i l'aigua no arriba a les l'aigua que arriba a les cases no és potable.
Bàrbara. Ho va explicar aquesta nit al Nocer de RAC1 l'alcalde de Colera, Lluís Bosch.
Al final estem parlant que és aigua de l'aqüífer que ha estat salinitzat, amb gust de sal, sobretot amb gust de fat, molt fat, I bé, doncs hem avisat a tots els veïns i veïnes amb un mand d'alcaldia per tal de que prenguin les mesures necessàries dintre d'aquest episodi puntual i molt concret que durarà 2 o 3 dies.
Això quan, després de dies intensos, els agents rurals rebaixen avui el risc d'incendi pràcticament a tot Catalunya. De fet, és el primer dia, des de dijous, en què no hi ha cap parc natural amb els accessos restringits. Aquesta matinada tots han quedat automàticament oberts de nou. Això sí, encara queden comarques amb l'alerta de per perill activada. Són les de les Terres de l'Ebre, excepte el Montsià, i també el Tarragonès, els Penedesos, el Garraf i el Baix Llobregat.
Vinga, va, que clavarem 2:15 de matí.
Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
Ràdio a la Barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Laia Framis, Víctor Cullell, Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, que finalment els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat no faran vaga. En una reunió de més de 14 hores que ha acabat de matinada, treballadors i empresa han arribat a un acord per desconvocar les aturades que havien de començar dijous.
José Luis Perales ha de sortir a confirmar que és viu després que diversos mitjans, sobretot sud-americans, l'hagin donat per mort. El cantant ha publicat un vídeo des de Londres on estava sopant amb el seu fill per desmentir-ho.
Als esports, el Barça s'estrena avui a Montjuïc i espera omplir el 70% de l'estadi olímpic en el trofeu Joan Gamper contra el Tottenham. La previsió és vendre 35.000 entrades per sota de les 50.000 cadires amb visibilitat disponibles. La presentació de l'equip serà al voltant de les 7 de la tarda amb els parlaments de Xavi i el capità Sergi Roberto.
L'Ajuntament de Barcelona ha començat a desmuntar l'urbanisme tàctic que havien instaurat a de Colau. El PSC tornarà a transformar el carrer Palai, que fins avui estava destinat als vianants, però que ara servirà per aparcar motos i bicicletes.
La Junta Electoral Central ha negat al PSOE la revisió dels vots nuls a la Comunitat de Madrid, això quan el PNB reafirma la seva negativa a negociar una investidura del PP, mentre que Coalició Canària hi obre la porta ara que sap que Vox no serà el govern espanyol.
Ha mort als 87 anys William Friedkin, director de la pel·lícula L'Exorcista, justament l'any que l'obra fa 50 anys. Friedkin va ser un referent del cinema de terror quan es va fer un nom als anys 70, quan va guanyar un Oscar a millor director.
L'oli d'oliva produït a Catalunya ja és el més car del món per culpa de la sequera. La previsió de mala collita que començarà al setembre ha fet que en pugi molt el preu. Ara comprar oli és un 31% més car en comparació amb l'any passat.
L'Ajuntament de Palafrugell multarà 7 comunitats de veïns per regar la gespa en plena sequera i 5 més per omplir piscines. En canvi, el municipi de Torrent no sanciona ningú, tot i quadruplicar la despesa d'aigua. Diuen que les dades es disparen per l'hotel que hi ha al poble.
Els veïns de Colera a l'Alt Empordà no podran fer servir l'aigua de l'aixeta per cuinar o per beure fins dijous. L'incendi va afectar la planta d'osmosi del municipi i l'aigua que arriba a les cases no és potable.
Anem al temps, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia. Arrenca un dimarts pendents d'un cel mig ennuvolat a les comarques de Girona i Barcelona, més sol al Pirineu, a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb calor més intensa ja que ahir, cap a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida, però encara no serà extrema. Ho serà a partir de demà a l'interior i al Pirineu. Nou episodi, per tant, de calor molt fort avui en general, les màximes de 27 a 33 graus. Ara mateix tenim de 22 a 23 graus a la ciutat de Barcelona, 25 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 a Girona.
I a les 7:32 ja amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Martí.
Sí, ahir els nivells de diòxid de nitrogen a l'Eixample de Barcelona van baixar al voltant d'un 25% respecte al mateix període d'anys anteriors i avui la qualitat de l'aire serà bona a tot el país.
A Naturgy impulsem el desenvolupament sostenible de la societat, garantint el subministrament d'energia competitiva, segura i amb el màxim respecte pel medi ambient.
7:33, pel que fa al trànsit, tenim un matí on la calma és la gran protagonista a les carreteres catalanes. Aquesta hora el Servei Català de Trànsit no registra cap incidència a cap punt de la xarxa viària del país.
El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
7:33. I a aquesta hora comencem la lectura de la premsa en diagonal. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia.
Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia.
La decisió de Jaume Collboni de començar a carregar-se l'urbanisme tàctic de Colau protagonitza els diaris d'avui.
Sí, La Vanguardia ho titula amb un adeu a un símbol de l'urbanisme tàctic. A l'editorial, el diari creu que ha arribat el moment de revertir les operacions menys reixides i que cal oblidar les improvisacions no consensuades per recompondre aliances entre tots els actors de la ciutat.
El periòdico diu que l'alcalde gira full a l'estratègia del mandat anterior, explica que com aquell qui esborra els dibuixos
dibuixos d'una pissarra per començar una nova classe. Collboni va començar ahir la reforma del carrer Palai.
Lara també utilitza el concepte d'esborrar l'urbanisme tàctic i destaca que el canvi arriba just l'endemà que Ada Colau plantegés a Collboni una proposta clara de coalició per negociar l'entrada dels comuns al govern municipal.
El punt avui titula amunt desmuntant l'urbanisme de Colau i afegeix que el PSC s'afanya a revertir decisions del govern anterior, del qual també en formava part. El diari diu que després de deixar en un calaix els ecoxamfrans del carrer Aragó, ara és el torn del carrer Palai.
De fet, alguns digitals com el Nacional, el Nació i VilaWeb coincideixen en destacar una cosa. El moviment de Collboni carregant-se l'urbanisme tàctic és per fer aparcaments en aquestes zones.
I sobre les obres, la premsa assegura que a hores d'ara l'Ajuntament encara no ha aclarit ni quan duraran els treballs al carrer ni ben bé quines seran les vies afectades. Això sí, tot i la imatge cridanera, recorda que és un anunci que Laia Bonet ja va donar per fet en agafar el càrrec.
I un altre dels grans temes d'avui a la premsa, que ja el comentàvem ahir aquí al Món a RAC1 durant la tertúlia, que és molt interessant, tot el que gira al voltant de la polèmica sobre Cristina Pedroche i el seu discurs postpart.
A La Vanguardia, Enric Sierra recorda que Pedroche té una gran responsabilitat cada cop que publica una foto i troba desencertat el comentari sobre com li ha quedat el cos 21 dies després del part. Isabel García Pagán diu que mentre que ningú aspira a posar-se un vestit com els seus de cap d'any, sí que se socialitza el seu postpart.
El periòdico aprofita el cas per exemplificar que la pressió estètica en el postpart s'acarnissa amb la salut mental de les mares i recorda que les 3 setmanes posteriors al part són de gran fragilitat emocional.
També el diari Ara destaca que els experts no recomanen fer esport fins passats 40 dies del part. A més, li dedica un semàfor vermell a Pedroche per vantar-se, diu, d'un cos que sembla recuperat del tot.
Els diaris editats a Madrid no fiquen cullerada ni en l'urbanisme tàctic de Barcelona ni en la polèmica amb Cristina Pedroche. Ells continuen donant voltes a l'escenari postelectoral, especialment a l'ERO que haurà de fer Podem.
Sí, El País, per exemple, assegura que han arribat les vaques magres a Podem i avisa les conseqüències van molt més enllà de la pèrdua d'influència política després dels diferents fiascos electorals.
El Mundo parla de liquidació del partit a la meitat d'Espanya i considera que ho fa mentre la cúpula continua trinxerada. De fet, el diari també ho relaciona amb les desfetes electorals dels últims mesos.
L'ABC, per la seva part, considera que Podem s'esfondre, més avisa que la direcció de Ione Belarra haurà de sobreviure entre ruïnes mentre s'esforça per reconstruir el partit i no ser invisibles dins de Sumar.
De fet, a eldiario.es, Alberto Ortiz preveu que Podem s'enfronta a la seva legislatura més difícil, tindrà un segon pla al Congrés i a sobre estarà tocat econòmicament.
I per acabar, la Razón recorda que Podem s'ha passat la seva trajectòria demonitzant els empresaris malvats que sacrificaven els treballadors amb acomiadaments. Ara, avisa l'editorial, caldrà veure si algun dels capitostos dona exemple i s'aparta per salvar llocs de treball.
RAC 1. Aquest dimarts torna el Barça a jugar a RAC 1. El trofeu Joan Gamper obre la temporada de transmissions de Joan Maria Pou i tota la tropa. A les 8, Barça-Tottenham. L'estrena dels Blaugrana a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Viviu el partit en directe a RAC 1 des de les 7 amb Fot-li Pou i companyia. I després, per rematar-ho, tu diràs. Aquest dimarts és nit d'estrenes, és nit de Gamper a RAC 1. El Barça a jugar a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som u. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
23 minuts i les 8 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
Bon dia.
Marc Suí, bon dia.
Bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia.
Zoé Ribaudí, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Molt bé, avui, eh?
Molt bé.
Avui sí, avui sí. A qui se li entrarà aquest matí el xuxu, Marc?
Aquest matí a les persones que fumen i tiren la cigarreta a la platja si llegeixen l'article de Clara Sánchez a La Vanguardia. Els pregunta si veuen com les deixen caure o es distreuen per la bellesa de l'onatge d'una platja que semblava mig verge fins que la van desvirgar. Critica que mentre ells no se sap on són, la burilla continua aquí i afegeix: si tinguéssiu un fill i es trobés la cigarreta mentre gateja per aquí, podria llapar-la els anys que volgués, perquè tenen una vida molt llarga, diu. Fins i tot podria tornar quan ja sabés escriure i deixar escrita la sorra humida. El meu papa va ser aquí, perquè la cigarreta continuaria cuejant per allà amb les seves substàncies tòxiques fonent-se amb la mare natura. I conclou: així que enhorabona, estimat idiota, ja ets etern.
La notícia que fa la volta al món.
La justícia dels Estats Units condemna a presó l'últim policia involucrat en la mort de George Floyd. El jutge ha castigat amb 4 anys i 9 mesos de presó l'expolicia de Minneapolis, Tou Tau. Va ser la gent que va aturar les persones que miraven com els policies ofegaven Floyd. L'han condemnat per ajudar a incitar a un homicidi involuntari de segon grau. Tau ja tenia una primera condemna a presó per no evitar l'ús excessiu de la força en la retenció. Els altres 3 agents que van causar la mort a George Floyd ja estan a la presó amb penes que van des dels 3 anys i mig fins als 21. Ho llegim a la CNN.
El Canadà i Sibèria combaten contra grans incendis forestals.
Sí, a l'estat de British Columbia, a l'oest del Canadà, gairebé 400 focs segueixen cremant milers i milers d'hectàrees i més de la meitat ho fan sense control. Aquest juliol van calcinar prop de 14.000 hectàrees i en només 7 dies se'n van declarar més de 200. A Sibèria, a Rússia, la situació també és molt preocupant, amb més de 125.000 hectàrees cremades a la regió de Yakutia. Se'n fan ressò diversos mitjans.
Els autors del cop d'estat al Níger nomenen un nou primer ministre.
La notícia l'hem conegut aquesta nit, un cop ja havia vençut el termini per restaurar el règim anterior. La Comunitat Econòmica d'Estats de l'Àfrica Occidental es reunirà aquest dijous per tractar aquesta crisi. Ho llegim a Le Figaro.
Avui, per cert, arrenca la cimera de l'Amazones al Brasil.
Per primer cop, des del 2009, dirigents de 8 països de la regió amazònica es reuneixen amb l'objectiu de preservar la selva i reduir-ne la desforestació. El document que s'aprovi en aquesta cimera es presentarà a la propera assemblea de l'ONU al setembre de cara a la COP 28.
I, per cert, un mes després ja, què en sabem de l'Emil, aquell nen francès de 2 anys que va desaparèixer?
Doncs encara no se n'ha trobat ni rastre. Va passar en un petit poblet de només 125 habitants, els Alps francesos. Només uns minuts abans de perdre-li la vista, els seus avis diuen que encara el veien jugar sense cap risc a la vora. Els investigadors han descartat que el pogués atacar qualsevol animal que freqüenti la zona i el cas continua aixecant interrogants i incomprensió. Ho llegim a Le Figaro.
Per cert, que la intel·ligència artificial ens pot robar contrasenyes.
Sí, el mètode consisteix a col·locar un petit micròfon a prop de l'ordinador i enregistrar les pulsacions del teclat. D'aquesta manera es pot detectar quines tecles premem i robar-nos les dades. Aquestes són d'entrada els resultats d'una investigació feta al Regne Unit que de moment no s'aplicarà en un escenari real. Ho llegim a diversos mitjans.
I l'iPhone 15 ja té data de llançament.
El nou mòbil d'Apple es presentarà entre el 12 i el 13 de setembre i es podrà comprar a partir del dia 22 del mateix mes. Tot i això, aquells que vulguin tenir-lo a les mans des del primer dia podran reservar-lo a partir del dia 15. Els rumors diuen que la diferència més important serà la presència del port USB-C per carregar-lo. Ho recull l'Espanyol.
Més coses, Beyoncé allarga l'horari d'obertura del metro pels seus fans.
Sí, la cantant va pagar $100,000 perquè les 98 estacions de metro de Washington, als Estats Units, obrissin una hora més del previst. Les tempestes elèctriques de la ciutat van provocar que Beyoncé comencés un concert amb 2 hores de retard i perquè els fans no haguessin de marxar abans d'hora pel tancament del metro, van finançar l'hora extra.
Molt bé, tu, Beyoncé. Favor. Itàlia lloga les gandules més cares d'Europa.
El club Ariseno Beach de Positano ho fa per un preu de 685 euros, que inclou el parasol, entrants i xampany. El podi el complet en Grècia i un altre club italià que les lloguen per 500 euros. A més, Mallorca i Eivissa entren al top 10 amb uns preus de 70 i 30 euros respectivament. Ho llegim al Marca.
I a les 7:42...
Xocolata Jolong t'ofereix la notícia més dolça.
Una parella d'avis a la platja ha enamorat milions d'usuaris a Twitter. Estaven jugant al mar, s'esquitxaven l'un a l'altre amb el peu.
Sí, és preciós el vídeo aquest.
Oi?
És
preciós. I ho feien mentre corrien per la vora de l'aigua. Una usuària els va gravar i ara el vídeo acumula més de 36 milions de visites en el primer dia a la plataforma. L'escena que ha protagonitzat la parella ha captivat milers d'internautes que han celebrat aquest amor etern i és que molts d'ells han expressat també el seu desig de trobar una persona amb qui estar fins que la mort els separi. Ho llegim a 20 minutos.
Xocolata Jolong. Elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong. La xocolata, xocolata.
És que, de debò, que el vídeo és preciós. És d'aquells, pels que som una miqueta així com ensucrats de mena, et fan reconciliar-te. Et fan reconciliar-te tot. Qui no l'hagi vist, que el busqui, el trobarà fàcil a internet, amb allò, avis jugant a la platja, meravellós, preciós i romàntic, i ho trobarà. Val molt la pena. 7 i 43, pensa econòmica, el multimilionari català amb orígens a Danone cedeix el seu imperi al seu fill de 26 anys.
Un dels grans patrimonis sorgits del grup Danone, Ricardo Portabella Peralta, ha cedit la presidència del seu holding amb seu a Luxemburg al seu fill Ricardo Júnior Portabella Jarosilova. L'empresari és descendent d'una de les quatre famílies que van controlar durant dècades la filial espanyola del grup. I tot i que deu la seva riquesa a Danone, ha continuat creixent a través d'altres inversions importants. De fet, en l'últim llistat d'espanyols més rics del diari El Mundo, Portabella ocupava la posició número 61 amb prop de 925 milions d'euros. Ho llegim a l'Ara.
I Port Aventura ja atrau més turistes que la Sagrada Família.
Sí, el nombre de visitants anuals del Parc Temàtic de Tarragona ja supera la Sagrada Família i el Parc Güell. L'any passat el parc va atreure més de 5 milions de persones. En canvi, les dues obres d'Antoni Gaudí van registrar 3 milions i mig d'entrades. Amb aquestes dades, la instal·lació es consolida com un dels punts turístics més visitats d'Espanya. De fet, també atrau a més turistes que el Museu Reina Sofia, el Museu Nacional del Prado o l'Alhambra de Granada. Ho llegim a Crònica Global.
Pràcticament 3:45 del matí, premsa esportiva. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
L'estrena del Barça, òbviament a Montjuïc, marca l'actualitat als diaris.
Santi Jiménez Alas afirma que poques edicions del Gamper han generat tanta sensació de novetat i afegeix que l'estadi passarà l'examen final abans de l'estrena a la Lliga. Martí Molina, el diari Ara, planteja que el gran dubte és saber si l'estadi estarà més o menys ple. Afegeix que el primer partit a la muntanya posa de manifest que el camp no té el mateix atractiu i remata assegurant que la política de preus ha estat força agressiva. Estrena de luxe titula Jordi Batalla al Mundo Deportivo, defineix el partit d'assaig general de primer nivell, però és més optimista i creu que el partit serà un espectacle.
I les jugadores de Colòmbia i Jamaica surten de festa juntes abans d'enfrontar-se al Mundial.
Sí, les dues seleccions s'enfronten avui en partit de vuitens de final al Mundial Femení. El més curiós és que un dia abans d'aquest partit les jugadores de les dues seleccions es van trobar de festa en un pub de Sydney. L'entrenador de Jamaica explicava a la roda de premsa prèvia que les jugadores de les dues seleccions es van divertir juntes perquè, i va dir literalment, a la vida hi ha coses més importants que el futbol. Sabem com va començar, però no com va acabar la nit.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. Te han hecho una oferta. Oh. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus. La noticia freak.
Vender mi coche te ofereix aquest espai.
Una passatgera d'Eurowings ha comprat tots els paquets de cacauets del seu vol per evitar que ningú els obrís. Lia Williams, que és aquesta noia que té 27 anys, és al·lèrgica als fruits secs i com que la tripulació s'ha negat a notificar-ho als passatgers, ella ha decidit tirar pel dret. I en total s'ha gastat 168 euros amb tots aquests paquets.
Prou bé. On hi ha Salmó aquest matí?
Doncs a El Mundo, on llegim que l'actriu Natalie Portman i Benjamin Millepied es divorcien després d'11 anys de matrimoni. De fet, fins ara era un dels matrimonis més estables de Hollywood. Clar. Segons el diari, els rumors van agafar volada el passat 4 d'agost durant el seu 11è aniversari, quan van veure que l'actriu assistia a un esdeveniment sense l'anell de compromís. I ara, a més, el diari explica que els motius podrien ser una possible infidelitat d'ell amb l'activista Camille Etienne.
Que fort. Clar, veus el vídeo dels avis jugant a la platja i et reconcilies amb l'amor. I després ve la Zoet, explica això i...
I una bufetada.
Sí, sí. Bueno, avui que Santa Juliana i Sant Domènec de Guzmán és l'aniversari de...
El cantant Shawn Mendes, I love it when you call me señorita, I wish I could pretend I didn't need you, que fa 25 anys. L'extenista Roger Federer, que en fa 42. L'actriu argentina Cecilia Roth, Todo sobre mi madre, Vides privades, que en fa 67. I l'actor Dustin Hoffman, Kramer contra Kramer, que en fa 86.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
7:47. I quina contraportada no ens podem perdre avui, Marc?
La del diari Ara. Entrevista en l'organitzadora professional Esther Torres. Es considera una friqui de l'ordre des de petita, quan una amiga li va explicar que a Austràlia hi havia gent que es guanyava la vida endreçant si va llançar de cap. Ara fa anys que treballa organitzant espais per a particulars, empreses i algun ajuntament. Per tenir un armari ordenat, aconsella que ens hi posem davant i amb la mà al cor seleccionem quina roba ens continuarem posant i quina no. Creu que sovint ajornem aquestes decisions perquè ja en prenem moltes durant el dia. Esther Torres confessa no haver-se llegit cap llibre de Marie Kondo. Això sí, se'ls troba a totes les cases on va endreçar.
12 minuts i clavarem les 8 del matí els que us acabeu de llevar. Sapigueu que... que finalment els vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat no faran vaga. En una reunió de més de 14 hores que ha acabat de matinada, treballadors i empresa han arribat a un acord per desconvocar les aturades que havien de començar, recordem, aquest dijous. José Luis Perales ha de sortir a confirmar que és viu després que diversos mitjans, sobretot sud-americans, l'hagin donat per mort. El cantant ha publicat un vídeo des de Londres on estava sopant amb el seu fill per desmentir-ho i dir que està més viu que mai. Als esports, el Barça s'estrena avui a Montjuïc i espera per omplir el 70% de l'estadi olímpic en el trofeu Joan Gamper contra el Tottenham. La previsió del club és vendre com a molt 35.000 entrades, per sota, doncs, de les 50.000 cadires amb visibilitat disponibles. La presentació de l'equip serà al voltant de les 7 de la tarda amb els parlaments de Xavi i el capità Sergi Roberto. Ho seguirem aquí en directe a RAC1. L'Ajuntament de Barcelona ha començat a desmuntar l'urbanisme tàctic que havia instaurat Ada Colau. El PSC tornarà a transformar el carrer Palai, que fins avui estava destinat pels vianants, però que ara servirà per aparcar motocicletes i bicicletes. La Junta Electoral ha negat al PSOE la revisió dels vots nuls a la Comunitat de Madrid. Això quan el PNB reafirma la seva negativa a negociar una investidura del PP, mentre que Coalició Canària hi obre la porta, ara que sap que Vox no serà el govern espanyol. Ha mort als 87 anys William Friedkin, el director de la pel·lícula L'Exorcista, justament l'any que l'obra fa 50 anys. Friedkin va ser un referent del cinema de terror absolut i es va fer un nom als anys 70 quan va guanyar un Òscar a millor director. L'oli d'oliva produït a Catalunya ja és el més car del món per culpa de la sequera. La previsió de mala collita, que començarà al setembre, ha fet que en pugi molt el preu. Ara, comprar oli és un 30% més car en comparació amb l'any passat. L'Ajuntament de Palafrugell multarà 7 comunitats de veïns per regar la gespa en plena sequera i 5 més per omplir piscines. En canvi, el municipi de Torrent no sanciona ningú, tot i quadruplicar la despesa d'aigua. Diuen que les dades es disparen per l'hotel que hi ha al poble. I els veïns de Colera, a l'Alt Empordà, no podran fer servir l'aigua de l'aixeta per cuinar o fer beure, o per beure. Fins dijous, l'incendi va afectar la planta d'osmosi del municipi i l'aigua que arriba a les cases no és potable.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1. El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Queden 9 minuts per les 8 del matí, com cada dia, i amb aquest flow, us presentem el plaer d'estiu d'una persona coneguda de casa nostra. Quin plaer explorem avui, Zoé?
Avui el de la nostra estimada Angelines de
Home!
La competència.
Un dels plaers de l'estiu són les cigales. Aquests animals que es posen als arbres a l'estiu, que comencen, que sembla que tinguin com un botó per apagar i encendre's, comença a fer... Quan paren, que sembla que els hagin desconnectat, aquest és un dels plaers de l'estiu.
Són el cant dels grills.
Quanta raó, l'Angelines, de debò. O sigui, és veritat que fa estiu, fa calor, quan escoltes les cigales per primer cop és com un... ja estem a la millor època de l'any, sí. Però és veritat que quan para... És una mica com quan para el microones.
Completament. A mi m'agrada que el plaer sigui quan paren.
Exacte. Llavors, Zoé, què haurien de saber avui tots els amants del cant de les cigales?
Doncs mira, que quan l'Angelines parla d'aquest so, que pot ser tan agradable però alhora tan estrident, es refereix al soroll que fan els mascles per atraure les femelles i que ella l'ha imitat, però que és aquest.
Estiu 100%.
Sí, estiu 100%. És això que dèiem ara, que a mi no em sembla del tot desagradable perquè és això, m'aboca l'estiu, perquè sí que és veritat que tant els grills com les cigales canten justament quan fa calor, no? I, de fet, hi ha una fórmula molt xula per descobrir la temperatura ambient a través dels seus cants, tant dels grills com de les cigales, que consisteix en comptar quants cants fan durant 8 segons i el resultat sumar-hi 5. Ja veuràs, fem la prova. T'he vist aquí comptant, eh? N'has comptat 19 o no?
Sí, bueno, 18.
Nascut a 18?
Sí.
T'has descomptat.
Però som molt dolent amb els números. 19, no, no. 19, jo em fio de tu.
He comptat 19 crics. I si a 19 n'hi sumem 5, fan 24. I per tant, segons aquesta fórmula, estaríem a 24 graus de temperatura. Que no em sembla... O sigui, em sembla lògic, perquè...
Sí. No, hi encaixa.
La tarda, nit, d'estiu, encaixa.
Per cert, Robert, una cosa que has comentat al principi.
Digues.
Les cigales que canten són els mascles,
són
eh?
Són els mascles.
Els mascles.
Per atraure les femelles. Val. Sempre, normalment, acostumen a ser els mascles, val, quan fa calor.
I durant la resta de l'any, què fan les cigales?
Ah, doncs això sap bastant greu, perquè normalment, quan no és estiu, quan arriba l'hivern, pobretes meves, es moren,
apa,
les cigales. Sí, sempre moren abans que arribi el fred. I, de fet, també s'explica que a vegades arriben a morir cantant per culpa de l'exagerada pressió que han de fer com amb l'abdomen per emetre els sons, perquè fan com contraccions amb l'abdomen i a vegades, doncs, les pobres es moren. Mm. Així.
És allò que en castellà es diu dormir con las botas puestas. Ai, morir con las botas puestas.
Doncs mira, seria una mica això. Mm. I no m'agradaria acabar sense reivindicar la figura de la cigala, perquè home, aquí sempre ha tingut mala fama, sobretot, per exemple, per la faula de la cigala i la formiga, on la formiga és com la que treballa,
cert,
i la cigala no fa res i tot això, però, per exemple, l'antiga Xina era un símbol de resurrecció, de felicitat, d'immortalitat i d'eterna joventut. Per tant, sempre superfans de les cigales.
A l'equip de les cigales i, sobretot, a l'equip de les gelines de la competència. 7:55, Eva, com sempre a aquesta hora del matí, per arribar a les 8, us recomanem, us diem, a quins concerts podeu anar, si teniu ganes d'anar a concerts, avui. És a dir, concerts on quedin entrades disponibles.
Importantíssim.
I o bé concerts en els que s'hi pugui anar perquè són entrada lliure, entrada gratuïta, perquè són de festa major o del que sigui. Aquells concerts on les entrades ja estan exaurides, a aquesta hora del matí no us els recomanem.
No.
Ja us els expliquem després a l'informatiu, als apunts imprescindibles per anar pel món. A aquesta hora només concerts disponibles, com per exemple...
Com per exemple, Pau Vallvé al Festival Portal Blau a l'Escala.
Vinga, va, tornem-nos a abraçar.
Pau Vallvé, que actua avui a les 9 de la nit. Dèiem que queden entrades, però atenció perquè en queden molt poques. Si us afanyeu, els que sigueu més ràpids, en podreu trobar a 24 amb 25 euros. També Heterotool al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols. Serà avui a les 10 de la nit i queden entrades entre els 40 i els 65 euros. També a les 10, contra programant-se a Fangoria, al Festival Jardins Terramar de Sitges. Teniu entrades disponibles entre els 41 i els 121 euros. I a Palamós, al White Summer, concert del grup de versions Les que faltaven. Que bé que es posa un grup de versions a l'estiu.
A més, en tenim tants i de tan bons en aquest país.
Que és... I els que ens falta per descobrir encara.
Mm.
I un últim en punt encara, perquè avui a les 9 del vespre Melendi canta a la Tàrraco Arena.
Voy caminando por la vida sin pausa pero sin prisa, procurando no ser vivo vestido con una sonrisa.
En aquest cas sí que poquíssimes entrades, menys de 20 ara mateix, a un preu de entre 89 i 300 euros.
Millor.
Pica més aquest, eh?
Sí, pica una mica bastant aquest. I arribarem a les 8 del matí, com sempre, amb les vostres peticions musicals, la ràdio vintage i els discos sol·licitats. Dediqueu una cançó a un familiar o amic pel motiu que vulgueu. Ens podeu fer arribar les vostres peticions a través d'una nota de veu breu al WhatsApp del Món RQ, al WhatsApp del programa, al 669-10-10-10. 669-10-10-10. En 20 segons ens dieu el vostre nom, des d'on ens escolteu, el nom de la cançó que voleu i a qui la dediqueu i per què. I a tot això, molt breument, recordeu, perquè pugui sonar la cançó. Recordeu, notes de veu al 669-10-10-10, com ha fet avui l'Alba, de Cornellà de Llobregat.
A mi m'agradaria, si poguéssiu posar la cançó de Vagabundo, em faria molta il·lusió, perquè em recorda molt a una amiga que tinc que està vivint ja fa un any als Estats Units, a Washington concretament, i la trobo molt a faltar, i així li dedicaria aquesta cançó.
Ai, 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 muchacha. Pasarte la...
soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente y no para esta día. Hey, sana que sana, hoy voy a beber lo que me dé la gana. Dijiste que quedáramos como amigos, entonces veníamos un beso de pana y esperando el fin de semana.
Estàs preparat? A Vespa Balear llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Balear, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. Grup Balear.com.